Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Alcaldes i alcaldesses afectats pel tall de la R3 demanen comunicació i coordinació i confien en acabar d'ajustar el pla alternatiu de transport quan comencin les obres previstes per a finals de setembre. Així ho han traslladat després de reunir-se amb la consellera de Territori, Sílvia Panecchi, i representants de Renfe i Adif. L'alcaldessa de la Garriga i presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, ha alertat que les obres no resoldran tota la problemàtica de la línia perquè queda molta feina a fer i ha assenyalat el malestar que provocaran els usuaris. L'escoltem.
Tot el que demanem és informació, comunicació i coordinació. Per nosaltres són tres elements claus perquè aquestes obres no vagin més enllà del que han d'anar i no generin més malestar a la població del que ja de per si genera qualsevol obra.
I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han protagonitzat aquest matí un nou cara a cara tens a la sessió de control de l'executiu feta al Congrés. En aquesta ocasió ha estat amb el rerefons de la situació processal del fiscal general de l'Estat.
Usted está alterando la convivencia. Usted está debilitando la separación de poderes. Usted no puede controlar la justicia, por eso quiere destruirla. Lo que hace es trágico para nuestro país. Y lo vamos a parar, señor Sánchez.
Este gobierno, entre fiscales que persiguen a delincuentes y delincuentes, siempre estará con los fiscales que persiguen a esos delincuentes. El señor Feijóo dice que soy un capo, con el álbum de fotos que tiene. El señor Feijóo habla de corrupción cuando se puso al frente del Partido Popular para tapar la corrupción de la señora Ayuso. El señor Feijóo habla de falta de democracia y lleva 2 años sin reconocer el resultado electoral de las últimas elecciones generales.
I 14 dotacions terrestres i 4 aèries treballen en un incendi que ha començat prop del quilòmetre 7 de la carretera de Sant Miquel del Fai. Els bombers han activat també el GRAF per accedir al lloc i perimetre el foc. L'incendi s'ha declarat a les 2 del migdia en una zona dels Cingles entre els termes de Sant Feliu, Sant Quirze i Bigues i Riells. Es tracta d'una zona de difícil accés. I l'Ajuntament de Lloret de Mar a la Selva sanciona 23 pisos turístics il·legals amb 20.000 euros. Es tracta de les primeres sancions que interposa el consistori des de l'activació del Pla Lloret Actua. Els pisos s'han detectat amb una eina digital facilitada per la Generalitat que permet rastrejar els apartaments i posteriorment es comprova presencialment la infracció. I parlem d'una exposició al Palau Robert que recorda 50 anys del Congrés de Cultura Catalana. Milers de persones i més de 2.000 entitats es van mobilitzar l'any 1975 per situar la cultura al centre de la reconstrucció democràtica. La mostra connecta amb el passat i amb el nou Congrés.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 11 de juny i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia. Sens dubte que la notícia a hores d'ara és la calor que fa a tot Catalunya. I, de fet, està pujant més la temperatura que no pas ahir en alguns indrets. És bàsicament cap a les comarques de Barcelona, les de Girona, on en aquests moments la calor s'està intensificant respecte a aquesta hora. Ja tenim molts valors propers als 35 graus, per exemple, al Vallès, al Penedès i a gran part de Girona. Independentment, aquests 35, 37, 38 graus que tornarem a assolir al llarg de les properes hores a les comarques del Pla de Lleida. Tot plegat amb aquest cel completament lletós, completament emblanquinat. Estem parlant de polsim en suspensió, mala visibilitat i núvols prims, que s'aniran fent una mica més densos al llarg de les properes hores a les comarques, sobretot de Lleida. En aquella banda, amb algun ruixat fins i tot, no grans quantitats d'aigua, però sobretot aquestes tamborinades fins i tot vindran acompanyades de vent. i sempre amb aquesta temperatura ben elevada. En vista al dijous, baixa una mica la temperatura, però no pas la xafogor. Us seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats copsarem com afrontant els estudiants les proves de selectivitat. Entrevistarem Noemí Jano, coordinadora de batxillerat de l'Institut Puig de la Creu de Castellar del Vallès. I acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar les novetats sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat i l'experiència d'exàmens importants com l'ESPAU. A partir de les 5 coneixerem la història de la sabadellenca Irma Filter, inscrita com a embre a la partida de naixement. Continuarem amb gastronomia per descobrir l'espai casual de Badalona, de la mà del seu propietari, Santos Calle, i acabarem amb cultura i el Correllengua 2025 de Castellar del Vallès. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i gairebé 7 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat, que un dia més obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. L'exercici físic i l'esport com a pilars fonamentals per millorar la salut i el benestar de la ciutadania, els pacients i els professionals. És l'objectiu del projecte MOUTA del Consorci Sanitari de Terrassa, una filosofia que segueix des de fa 2 anys i que ara concreta com una de les línies del seu pla estratègic. Aquesta iniciativa compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i de l'Ajuntament de Terrassa. És una jornada que es va celebrar dimarts i que ha servit per explicar el seu desplegament. L'objectiu és integrar l'exercici físic en tots els àmbits de la seva activitat amb un enfocament basat en l'evidència científica, la innovació i la sostenibilitat. Així, el projecte MOUTA parteix dels efectes favorables que té l'esport, tant en la prevenció de malalties com en el seu tractament. Per això, l'objectiu és aconseguir que l'activitat física formi part del dia a dia de la ciutadania. Això sí, adaptant-se a una situació personal de cada un en les diverses etapes de la vida. En aquest sentit, el pla del Consorci incorpora l'exercici físic com un hàbit entre els mateixos professionals en pauses actives a la feina, club de corredors i activitats de grup. També el converteix en un estàndard de pràctica clínica com una eina terapèutica en el diagnòstic i tractament de moltes patologies. A més, promou la seva pràctica a tots els nivells de la societat en col·laboració amb entitats i institucions. Finalment, forma part del conjunt de les seves polítiques i estratègies i aprofundeix en la recerca, la docència i la innovació contínua.
Gràcies, Sergi. Seguim ara per la cocapital del Vallès Occidental, Sabadell. Juli Ramon, bona tarda.
Bona tarda. 3 membres de l'Associació de Veïns de Can Puigener a Sabadell han presentat la seva renúncia afirmant que la Junta té comportaments racistes envers els veïns del propi barri. Les 3 persones que han presentat la seva dimissió són la Mar, la Nani i la Roser, que fins aquest dimarts al vespre eren la secretària, la tresorera i una vocal de l'entitat. La Nani, qui també va ser exregidora i portaveu del grup municipal La Crida, explica en quines situacions s'han trobat. Totes 3 van presentar ahir la dimissió, tot afirmar que van deixar els papers de l'entitat en regla.
Gràcies, Júlia. I anem fins a Badalona. Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda. Quan es compleixen 2 anys del seu mandat com a alcalde, Xavier García Albiol afirma que Badalona ja comença a moure's.
Els compromisos, quan vaig a presentar-me a les eleccions, es compliran amb un 80 o 90% al final del mandat, sense cap tipus de dubte.
Albiol ha reivindicat que l'estabilitat política ha permès impulsar obres i projectes que, segons diu, feia una dècada que estaven aturats. L'alcalde, però, ha admès que l'administració municipal no és prou àgil com ell voldria. Entre les actuacions destacades, l'alcalde ha assenyalat el nou contracte de neteja, que està previst que arrenqui a finals d'any, la remodelació de Francesc Layret, la construcció de la nova biblioteca de Lloreda i la reforma integral de la piscina del centre. Albiol també ha defensat que n'està fent obres a tots els barris.
Tenim obres al barri de Lloreda, al barri de Sant Crist, al barri de Llafià, al barri de Montigalà Puigfred, Obres de magnitud importants, li estic parlant. Clar, això no es havia vist en els darrers anys ni en broma. Bueno, la ciutat s'està movent i arribarem a tots els barris.
Per últim, el Vial també ha parlat de la repercussió política dels recents casos judicials. En concret, de cara al judici d'aquest divendres, per haver llegit part de l'informe mèdic d'una persona sense sostre, l'alcalde ha reiterat que ho va fer per defensar els treballadors municipals. També ha expressat el seu malestar per l'actuació de la Fiscalia de Medi Ambient en casos que al final no acaben en res, tant contra ell mateix en el cas de les antenes com contra l'exalcalde Rubén Guijarro en el cas d'unes obres il·legals a la serralada de Marina.
Gràcies, Anna. Continuem encara al litoral. Des del Prat ara ens informa Rocío Santa Eufèmia. Bona tarda.
Bona tarda. El govern municipal no perilla després de l'anunci del projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. Així ho han confirmat els dos partits de l'equip de govern format per Comuns, contraris a l'ampliació, i PSC favorable. Els portaveus del Prat en Comú, David Vicioso, i del PSC, Juan Pedro Pérez, asseguren que, tot i les diferències de visió sobre el projecte d'ampliació, el projecte de gestió de la ciutat es manté intacte i no es plantegen posar en risc la governabilitat del Prat per l'amenaça sobre els espais naturals del Delta.
El tema de l'aeroport és un tema important, evidentment, i que afectarà el nostre municipi, però al Prat també hi ha temes molt importants i nosaltres tenim un acord amb el PSC que es contempla amb l'acord de govern i amb el PAN, i per tant nosaltres seguirem treballant per aquest acord.
Les posicions polítiques respecte a aquest tema són prou conegudes i jo crec i espero que no ha de tenir impacte a la dinàmica habitual de gestió de la ciutat, que és una gestió complexa, que és una gestió compartida de fa molts anys, i jo crec que no s'hauria de veure interferida per aquest tema.
Els partits de l'oposició han mostrat el seu rebuig a la proposta d'ampliació de la tercera pista. Més enllà de les reaccions locals, aquest vespre la consellera de Territori, Sílvia Paneque, es reunirà amb els ajuntaments de la zona d'Alta per donar detalls sobre el projecte d'ampliació. Són Castelldefels, Sant Boi, Viladecans, Gavà i el Prat.
Gràcies, Rocío. Tornem al Vallès i ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Bona tarda. I dimarts, a la sala d'actes de l'Ajuntament de Castellà, es va presentar la programació d'arts escèniques i música de setembre a desembre del 2025, on es va donar a conèixer que s'inclouen 6 muntatges pel públic general, on destaquen 5 espectacles teatrals i un espectacle musical. A més, hi haurà 3 més adreçats al públic familiar. Entre les grans apostes d'aquest any destaca la presència de dones dramaturgues. Les obres programades parlen de feminismes, d'identitat, de desitjos i de límits i contradiccions en la societat actual. En l'acte, la cap de Cultura de l'Ajuntament, Eulàlia Costa, va valorar la fidelitat del públic a la temporada de teatre i música, amb 150 espectadors abonats. La temporada comença el 27 de setembre a l'Auditori Municipal amb La Presència, una coproducció de Sixto Paz Productions i La Villarroel. Iago Alonso i Carmen Marfà signen l'autoria d'aquest thriller sobrenatural en clau d'humor dirigit per Pau Carrió. La venda d'abonaments s'activarà l'11 de juliol a la web de l'Auditori i es mantindrà oberta fins al 5 de setembre, mentre que les entrades individuals es podran comprar a partir del 16 de setembre.
Gràcies, Albert. I acabarem amb la crònica de Sant Cugat. Saravella.
La reivindicació veïnal perquè el veïnat de Valldoreix tingui prioritat per estacionar el cotxe a l'aparcament de l'estació està a pocs mesos de quedar satisfeta. El president de l'EMD de Valldoreix, Juanjo Cortés, ha explicat en una entrevista a Cugat Mèdia que l'administració està perfilant els detalls jurídics per tancar un conveni amb un operador que es cuidarà de fer aquesta gestió. Juanjo Cortés és el president de l'EMD i aquestes són declaracions a Cugat Mèdia.
Som la primera estació, som a 1, doble freqüència de trens, 1.400.000 usuaris de ferrocarril anual en 732 places d'aparcament gratuït. No hi ha cap altra estació que ho tingui. Som el gran xollo per tothom.
Segons un estudi que va fer l'EMA de finals de l'any passat, 8 de cada 10 vehicles que s'estacionen a l'aparcament de l'estació de Valldoreix són de fora de la vila.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
Milers d'estudiants d'arreu del país es juguen l'accés a la universitat durant aquests pròxims dies. Avui ha començat precisament la selectivitat. Des de Ràdio Castellà connectem amb la coordinadora de batxillerat de l'Institut Puig de la Creu per saber com està anant el dia. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs sí, dia molt especial i sobretot de nervis per milers d'estudiants a Catalunya. Avui parlem amb la Noemi Jano, ella és coordinadora de batxillerat de l'Institut Puig de la Creu i està vivint aquest dia a flor de pell perquè durant molts mesos ha estat preparant els alumnes perquè s'enfrontin als exàmens que tot just avui comencen. Noemi, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com està la preparació per la selectivitat aquest any? Hi ha hagut potser algun canvi significatiu o com sempre?
Sí. No, la veritat és que bueno, la preparació com sempre, però sí que molts nervis perquè és un nou model de selectivitat que ja afecta a diferents matèries i una d'elles és la primera, el primer examen que han fet aquest matí a les 9, que és el de llengua castellana. I, per tant, doncs, una mica tots a l'expectativa de veure què sortia, què no sortia, com seria.
Mm. Quines han sigut les sensacions després d'aquest primer examen, per exemple?
Doncs les sensacions després d'aquest primer examen és que no ha estat massa fàcil. Que per ser la primera vegada que s'enfrontaven a aquest tipus d'examen nou, que no hi ha models, només hi ha un model, no?, que van penjar perquè veiessin com seria, doncs la veritat és que no ha sigut fàcil. El text que havien de, sobre el que havien de treballar inicialment no és un text fàcil i després l'expressió escrita és el que més difícil han vist. Mm. Perquè havien de fer un text expositiu sobre la incertesa. Llavors no és precisament un text fàcil d'elaborar. La resta ho han vist assequible, la resta d'activitats, però clar, aquesta part té una puntuació alta dins del global de l'examen.
Cada any hi ha un tema que agafa rebombori. Jo recordo l'any que es parlava molt de la catàfora o l'anàfora.
L'anàfora, sí.
En el meu cas, jo recordo tenir el Lazarillo de Tormes. Aquest any hi ha hagut també una pregunta cèlebre.
Sí, aquest any jo crec que és el bueno, hi ha un exercici que és el par mínimo i jo crec que aquí, els verbs negatius, verbs inacusatius, jo crec que serà el tema de debat. Mm. O el tema polèmic.
Quin és l'estat general entre els estudiants avui? L'estat d'ànim? Han arribat amb confiança, amb nervis? Suposo que una mica de tot, no?
Sí, una mica de tot, una mica de tot. També la calor no ajuda, aquesta pujada de temperatures que estem vivint, vaja. Doncs sí, la veritat, les aules no tenen aire condicionat, algunes sí, d'altres no. Llavors, clar, els alumnes que, malauradament, doncs s'estan examinant en aules sense aire condicionat, amb aquestes temperatures, doncs és dur.
Hi ha hagut algun contratemps o alguna incidència notable en l'organització del dia? Ningú s'ha deixat el DNI, ningú s'ha equivocat de seu?
No, la veritat és que no. Tot ha anat com la seda.
Això és que els teníeu ben informats a tots.
Sí, a base de repetir, he enviat mails cada dia recordant DNI, resguarda la matrícula DNI, llavors avui aquest matí els havia citat a 7:45 i el primer que han dit quan m'han vist és DNI, resguarda la matrícula. O sigui que bé.
Bona feina. Com s'ha gestionat l'estrès i l'ansietat dels estudiants en els dies previs a la selectivitat? Perquè si em deies que avui no en tenen gaires, de nervis, és que això s'ha treballat d'alguna manera o ha sortit natural perquè estan ben preparats?
Jo crec que és una suma dels dos factors. O sigui, ells tenen clar que si han arribat fins aquí és perquè estan preparats i més que preparats, llavors ara ja està. Els dies previs el missatge de tot el professorat ha estat tranquil·litat, respireu, i ja està tot fet. O sigui, serà un examen més. I ara, per exemple, una anècdota així divertida és que ens hem trobat amb exalumnes nostres de fa que ja estan a segona o tercera carrera i ells també el missatge, no?, en el descans del primer examen abans de començar el segon, els han dit el mateix, han dit és que això no és res amb el que us espera a la vida. O sigui, això és anecdòtic. La selectivitat és una anècdota amb el que teniu per endavant. Llavors, clar, això també doncs, els ha fet això, no? El que estava una mica patint, perquè és que no he contestat això, ho hauria d'haver contestat. Doncs ja està, aquest examen ja està fet i passem a l'altre.
Ara què queda?
Ara bueno, estan fent anglès i després el tenen, bueno, depèn de la modalitat. Física, geologia, depèn, bueno, clar, després queden els altres dos dies. Queda molta teca encara.
I tant. Creus que el format actual de la selectivitat s'ajusta bé als coneixements i habilitats dels estudiants?
Ara he perdut el senyal. A veure, com dius?
Creus que el format actual de la selectivitat s'ajusta bé als coneixements i habilitats dels estudiants o cal repensar alguna coseta?
Home, sí, jo crec que hi ha coses que s'han de repensar. Parlo, per exemple, des de la meva matèria, perquè et donen un llistat interminable de conceptes, i passa a les dues llengües, tant a català com a castellà, de conceptes que has de treballar. Alguns conceptes, doncs, ja són, vull dir, que no són pràctics precisament competencials, i després, clar, després l'examen, doncs, és més aviat competencial, llavors no té massa sentit, no? O sigui, que et facin estudiar una llista de tipus de vers, no?, de poesia, i després no et posen res de poesia. Tot el que et posen és sobre la narració, que em sembla molt bé, no?, però llavors quin sentit té estudiar aquests conceptes memorístics, no?, de simonònics, quasi. Doncs sí, jo crec que encara s'han d'ajustar els models, no?, i el que es demana amb el que després han de fer els alumnes. Jo crec que hi ha aquí un problema d'ajustament.
Per tant, vosaltres teniu un repte immens, majúscul, d'interpretació, no?, d'allò que teniu al davant, com traslladar-ho als alumnes.
Exacte. Sí.
Clar, suposo que s'haurien de deixar les coses una mica més direccionades, no?
Exacte, sí. A més, tenim també, doncs, el handicap que tota la nova informació del nou examen se'ns va facilitar als docents a les reunions de finals de novembre, mitjans finals de novembre, vull dir, quan el curs estava més cansat. Que això també s'ha de tenir en compte.
Quina és la tendència a les opcions universitàries dels alumnes d'aquest institut? Suposo que això va més enllà de la selectivitat i del batxillerat, però segur que heu anat parlant amb els estudiants de què volen fer, com es volen orientar, i no sé si ha evolucionat diferent dels altres anys o són les mateixes opcions que sempre.
Sí, jo crec que sí, es manté. Hi ha molta varietat, i dins de la varietat, doncs, acostumen a ser les mateixes, diguéssim, no?, carreres o estudis. Sí. Vull dir, no, aquí no, sí que no hem observat una tendència específica que diguis, bueno, no, sí que sempre hi ha, doncs, alguna carrera concreta que hi ha més demanda, no?, com la de criminologia, que sembla que porta anys que està de moda, però, bueno, seguim tenint estudiants que volen fer medicina, seguim tenint estudiants que volen fer magisteri, dret, economia, vull dir, no hi ha res així significatiu.
Teniu ventiladors a les aules o no?
A quines aules?
A les de la selectivitat.
A les de la selectivitat? Bueno, sí, en alguna aula sí que hi ha ventilador, sí.
Perquè la calor és bèstia aquests dies.
És bestial, pobret, sí. Sí.
Tens alguna anècdota curiosa o emotiva d'avui que et sembli una mica representativa de l'experiència de la selectivitat?
Doncs la veritat és que de moment no ha passat així res. Tot està molt, molt, molt tranquil. Molt, molt tranquil, millor. No res així a destacar. La veritat és que estan tots molt, molt segurs, amb calma, surten, t'expliquen i bé, tranquil·litat. L'anècdota, si és més, bueno, que tampoc és una anècdota, no?, però és el fet aquest de que s'estan trobant amb companys, bueno, exalumnes del mateix centre, no?, i bueno, doncs els hi donen la seva visió, no?, ja de relativitzada amb el temps, del que és l'espau, del que significa, i això jo crec que també, doncs, és maco per ells, no?, pensar de, bueno, doncs estem aquí angoixats i no cal, perquè ells fa dos anys o tres estaven aquí i, guaita, ara ja diuen que això no, que és pan comido, no? O sigui que, bé.
Suposo que també és important el paper de les famílies, no?, que donin suport a això. Sí. Una mica més enllà de les vostres competències, però segur que heu observat que és important, sí.
Sí, les famílies, sí. De fet, nosaltres ja fa anys que vam decidir per exemple, a l'hora de venir a la universitat, doncs, a les facultats on s'examinaven, doncs, venien pel seu compte, i molts, doncs, els pares són els mateixos que els venen, els porten i els deixen aquí, vull dir, aquest acompanyament, encara que sigui, no, anecdòtic, però és veritat que per ells aquestes hores prèvies a l'examen són importants, sentir-se recolzats, no, pels familiars, els amics, no, de la promoció, els profes que van venint per aquí per treure el cap i veure com estan, o sigui que sí, però el paper de la família és molt important. Bueno, és que és clau durant tot el procés, d'ensenyament, aprenentatge, des de que comencen fins que arriben.
Suposo que s'ha de trobar l'equilibri també, entre no estar massa al damunt d'atabalar i acompanyar, oi?
Sí, s'ha de buscar l'equilibri i sí, no intromissió allò és exagerada, però sí que han d'estar sempre també donant aquest suport, no? Sobretot en els moments, en els dies previs, que són els de més neguit.
M'he centrat molt en l'estat anímic dels alumnes, però també volia preguntar-te pel dels professors. Com esteu vivint aquests dies previs i ara que ja ens hi trobem, la selectivitat? Perquè vosaltres ja heu fet la feina, però tot i així, no sé si teniu una mica de pressió perquè els resultats vagin bé, a vegades no depèn de vosaltres, però sempre és un motiu d'orgull que en els alumnes els hi vagi bé la matèria.
Clar, sí, home, sempre tens aquesta pressió, no? Quan fas segon de batxillerat, tens la pressió, tens sempre l'espada de Damocles, no?, a sobre, perquè, per una banda, el poc temps del que disposes per preparar a tota aquesta promoció, no?, les promocions, i tu tens les hores que tens a la setmana i has d'arribar on has d'arribar, no?, amb festius pel mig, vagues i qualsevol altra festivitat que són hores que perds, no? Llavors sempre estem comptant les hores, sempre estem reprogramant, no? O sigui, les programacions d'un professor són vives, en el segon de batxillerat són encara més vives, perquè qualsevol coseta et descol·loca tot el que tu tens planejat fer, no?, en aquell moment. Llavors, per exemple, en el cas de les llengües, català, castellà, només tenim 2 hores a la setmana per fer un senyor temari. A 2 hores a la setmana amb tot el grup, perquè quan les fan les de modalitat doncs no són les ràtios tan grans, perquè no tothom fa llatí, o no tothom fa, les mates socials, no?, aplicades a les ciències socials, però català, castellà, anglès i filosofia i història les ha de fer tothom. Llavors, clar, has de preparar-los bé i en poc temps. Llavors aquesta pressió sempre està.
I 2 hores de llengua, ara m'ha sorprès. Pensava que havien sigut sempre 3.
No, dues. Ja fa molts anys que són 2 hores. És que, clar, és poquíssim. Per unes matèries que són les de la fase general, que és la que tothom sí o sí ha de fer i ha de provar, clar.
I com d'important és la llengua?
Exacte. Clar, que després tenim unes mancances de comprensió lectora, no?, d'inferir textos, però clar, és que venim d'on venim. Tenim tot de mil i aquests nanos venen de l'ESO i després, no?, aterren al batxillerat i clar, i tens 2 hores per fer pues, tot, no?, tota la gramàtica, la sintaxi, més ara tota la part de literatura que ens han inclòs, és tot. I a més això, no?, que sàpiguen llegir bé, que sàpiguen interpretar bé un text, no? És durillo. Després té la gratificació, de que quan veus que arriben on arriben i després pues, treuen les notes que treuen, doncs clar, la satisfacció és molt gran, però la pressió també és molt gran. A més, és una època, coincideix també la selectivitat amb una època en què, independentment de que tu tinguis segon de batxillerat, també tens altres nivells, amb la qual cosa doncs, també estàs fent avaluacions i fent coses d'altres nivells. O sigui que estàs aquí i estàs allà. Estàs amb el cap aquí, a la selectivitat, i amb el cap a l'altra banda, no? Perquè has de deixar feina, perquè has de pensar en aquesta... Són dies intensos, però ja estan aquí les vacances.
I tant, allà, aquí, a la cantonada. Doncs...
A la cantonada, sí.
Noemí Hijano, coordinadora de batxillerat de l'Institut Puig de la Creu de Castellà. Només de parlar amb tu sé que la feina que heu fet és ingent i molt bona i que segur que anirà bé, n'estem convençuts.
Som un gran equip i jo crec que això es nota a les aules, els nanos ho veuen i ho noten i saben que ens han vist patir avui. La companya meva, que està aquí, la Susana de Català, doncs, estem les dues passant calor i bevent molta aigua i patint amb ells, encara que ho dissimulem molt bé, perquè nosaltres hem de transmetre seguretat però per quan entren a les aules fem un... ja està, no? Vinga, va. Esperem 10 minutets per poder anar al lavabo, poder anar a fer un cafè, que no hi hagi cap incidència. I estem pendents del mòbil tota l'estona, pendents de quan comencen a sortir, que surtin amb cares alegres, com ara estan sortint alguns.
Doncs, Noemí, molts ànims, moltíssima sort i moltes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a tu.
I molt bona tarda. Molt bona tarda a tu també, Carme.
Gràcies, Guillem, bona tarda.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Dos quarts de cinc de la tarda, és temps per obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia a tres bandes, que avui la compartim amb la Marga García, que és exregidora de l'Ajuntament del Prat i vinculada a moviments socials. Marga, molt bona tarda. No la tenim encara. Doncs anem a Castellà.
Ara sí.
Ara sí, veus?
Ara sí, molt bona tarda.
Molt bona tarda. Això és màgia, eh?
Ui. Sí, sí.
Benvinguda, perquè em sembla que és la primera vegada, no?, que et tenim, Marga.
Sí, és la primera vegada que ens trobem per les tardes. Sí.
Molt bé.
I, doncs, bueno,
espero un plaer. Espero que no sigui l'última, eh?
Esperem. Depèn de vosaltres i de la gent que tinc per aquí.
Molt bé.
Però sempre que em crideu, podeu comptar amb mi.
Molt
feu
bé.
Una gran feina.
Fantàstic,
eh?
Fantàstic. Doncs deixa'm que anem a saludar l'Òscar Cardona, que és col·laborador de Ràdio Castellà, i allà el tenim, a l'estudi. Òscar, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Molt fred, avui?
Avui? Ui, fa un fred, mira. Si voleu una manteta, sí. Jo tinc aquí per repartir unes quantes. Què et sembla?
Bueno, què hi farem? Ho hem de passar tot, eh? El fred i la calor, vull dir.
Sí, clar, sí, cada cosa en el seu moment, i ara toca, no? Ara toca
ara
això.
Toca calor.
Sí, senyor, sí. No ens queixarem pas. I anem a Badalona. Ja ens espera el Toni Fernández, que és tècnic de gestió cooperativa i empreses d'economia social. Toni, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Tu també pateixes, no?, de fred?
Sí, molt, molt, molt. Una cosa bàrbara.
Però vaja, tu aquí tens la brisa del mar.
Aquí davant mateix, sí.
El Prat
sí,
també sí. Estan una miqueta més fresquets. I a Castellà potser... Sí, i a Castellà a l'ombra, no? De...
No, que... no? Sí, Castellà s'està bé, estem una
és
mica
fresquet.
Més alts, estem uns 300 metres d'alçada, però, bueno, malgrat tot, fa calor.
Ja,
què
ja,
farem,
ja.
No?
Sí, sí, què hi farem? Ho hem de passar de la millor manera que puguem. I igual que hem de passar un altre cop per un altre dels temes que ja en el seu moment vam abordar, l'ampliació de l'aeroport del Prat, que està sent notícia d'actualitat novament per aquesta compareixença que va fer el president Illa per informar de l'acord amb el Ministeri de Transport, AENA, per aquesta ampliació, que ja comentarem els possibles canvis, les novetats. A mi sí que m'agradaria saber d'entrada si vosaltres sou partidaris o contraris a l'ampliació d'aquesta infraestructura. I així sentem les bases d'entrada.
Doncs, si vols, començo,
vinga,
començo jo, per afectada directament.
Afectada directament,
no?
Sí, senyora. Clar que sí.
Doncs jo crec que, com la majoria de la ciutadania del Prat, és un no. Un no des del primer moment, que es va plantejar l'ampliació de l'aeroport, un no en l'ampliació en les condicions que ja ens van proposar fa uns anys i que pràcticament varien, per el que sabem fins ara, molt poquet, i no per totes les afectacions que té tant el territori, el territori com ciutat del Prat, als seus ciutadans, a les poblacions més agrícoles, no?, els agricultors de tota la zona delta i el medi ambient i el que afecta el delta de Llobregat, que per mi, bueno, pues això no té nom.
Uh-huh. A favor o en contra, Òscar?
Aviam, jo tinc el cor dividit. No, perquè, per una banda, penso que és bo tenir un aeroport, doncs, que sigui més gran per poder assolir el trànsit que s'espera, però, per una altra banda, penso que, i estic d'acord amb la interlocutora que tenim, que és que fa malbé potser el paisatge i que això pot ser greu. Jo seria més partidari de fer un altre aeroport, Però vaja, sembla que això no és possible, o és molt car, o no ho sé. Ara bé, jo penso que això depèn del model que vulguem tenir, de, sobretot de model econòmic en el nostre país. I, clar, si el model econòmic és com més diners millor, com més del tot millor, doncs, clar, estem en una societat capitalista i, clar, vulguem o no vulguem, això es farà, segurament. A mi, per l'únic que m'ha servit tot aquest tema és per saber que hi ha un lloc que es diu Ricarda, i només per això ja val la pena.
Hi ha una zona que és la Ricarda, una altra que és el Remolar, que doncs, són zones naturals que estan protegides, i aquí hi ha la gran polèmica, perquè hi ha afectació tant a una banda com a l'altra. Tot i després ho comentarem, aquesta compensació que explicava el president Illa d'aquesta anella verda per compensar efectivament com afecta o com afectaria aquesta ampliació a tant a la Ricarda com al Remolar, que són zones protegides. Toni, a favor o en contra?
Doncs jo seré molt respectuós i li donaré la raó a la companya
a la
del Prat, perquè la gent que està al lloc, la gent local, en aquests casos sap més que ningú, més que el president de la Generalitat. En fi, que està molt bé tenir un aeroport millor del que tenim, o i tant, només faltaria. Però jo, de la manera que s'ha fet, el temps que s'ha tardat a fer-ho, i primer que no, ara que sí, Esquerra Republicana, que al principi va dir que no, que era una cosa de vida o mort, que, i ara, bueno, és molt tèbia la reacció, molt deixant anar la mà, no em sembla correcte. Em sembla correcte aquestes maneres de fer política, per tant, tota la raó als companys del Prat, a la zona del Delta, i endavant i força.
Deia el president Illa que és una proposta que millora l'anterior. Marga, tu consideres
sí.
Així?
No, que canvia, evidentment canvia una miqueta, perquè els metros de l'afectació cap a la Ricarda
són menys,
baixen,
no?
No massa, em sembla que són uns 60 metres, i per altra part toca l'altra banda, que és el Remolar, i això la primera a l'altra proposta que hi havia, doncs no tocava. Evidentment també parla d'aquesta afectació de millora d'aquesta anella verda per conservar la zona deltaica, però creiem que això anirà en detriment de camps agrícoles, perquè si no, no sé d'on trauran aquesta anella verda, no?, per una part. I per l'altra, vull dir, encara estem esperant compensacions del govern central i del govern de la Generalitat amb l'última, ara no recordo molt bé si va ser el 2002 o el 2004, de l'última ampliació de l'aeroport que van tenir, no? Jo penso que això interessa només a un petit o gran número de gent, que és el món empresarial, les grans empreses i les élites econòmiques. Perquè què estem fent? Hem mirat realment si aquests 70 milions de turistes que poden venir a Barcelona, això és assumible quan estem parlant de que bàsicament la ciutat de Barcelona està al límit? Estem parlant de millorar, perquè jo dic, no fer un aeroport nou, però nosaltres defensaven, i jo defenso, i ho crec fermament, en que no és necessari tenir un gran aeroport. Primer, que un hub, que és el que es busca, això no ho fa el govern ni ho farà l'aeroport, ho fan les companyies. I de moment no sabem ni tenim companyies que diguin fem l'aposta aquesta d'un hub. Deixaran de ser a Madrid i vindran a Barcelona? No ho sabem. I l'altre, tenim els aeroports de Reus i l'aeroport de Girona, que amb una millora del transport ferroviari, i no únicament de l'AVE, amb un desplaçament d'aquests vols de turistes al barato, no?, podien desviar-se aquests altres aeroports que estan no gaire més d'una hora, menys d'una hora de Barcelona, i assumir els vols aquests de gran capacitat, poder assumir-los des del Prat. No faria falta. I sí que faria falta una millora de les línies ferroviàries, que són imprescindibles tant en curta com a mitjana distància.
Per exemple,
deia al principi que això és un acord entre la Generalitat, el Ministeri de Transport i AENA, però en canvi no s'ha consensuat amb el territori.
Aquí per res.
No han pogut dir la seva, no? I aquí us trobeu que hi ha un acord de govern al Prat entre socialistes i sí. Comuns, uns a favor, els altres en contra, però crec recordar que ahir l'alcaldessa es manifestava com dient, a nosaltres no ens han preguntat, no?
No. A l'Ajuntament del Prat no ha tingut encara, no sé si aquest matí hauran pogut accedir a la proposta sencera, no?, per veure com i de quina manera realment afectava, però no han comptat i s'ha oferit a l'Ajuntament del Prat, s'ha oferit, jo crec que per activa i per passiva, a participar en aquesta comissió tècnica, que ha estat bàsicament posada per al govern, que ja sabien des del principi de legislatura, perquè el president Illa ja ho portava amb el seu mandat, era l'ampliació de l'aeroport del Prat. Vull dir, jo crec que finalment ens trobarem a Europa, perquè si tant el govern de la Generalitat com el govern central estan d'acord, nosaltres, jo crec que l'Ajuntament del Prat i la ciutadania del Prat arribarem allà on calgui per defensar el nostre territori. És el territori de tots els catalans, eh?
Sí, ho hem de tenir
en compte, perquè no és només l'afectació que podem tenir nosaltres, no? Però ja com parlava del turisme, efectivament, que vindrà turisme de més suport econòmic, per dir-lo, d'un altre nivell, perquè vindran els països asiàtics, no? Sí. I això que comportarà que deixin més diners a grans hotels...
M'agradaria...
Quin benefici tindrà per la ciutadania d'aquí? Pues és que jo no l'hi veig, eh?
Crec que era l'Òscar que deia que això s'acabarà tirant endavant i jo volia preguntar-vos pel paper i la força que poden exercir tant els grups ecologistes com les organitzacions agràries que són els que s'han manifestat contraris a aquesta proposta. Serà suficient aquesta pressió perquè això es pugui frenar o no?
No. No serà suficient perquè això ja ho tenen, ja ve d'anys, ja està parlat, i més que parlat, no? El que hem de fer és acompanyar, ja dic, no només les entitats ecologistes, que evidentment han fet i han donat una ràpida resposta, i el món agrari, sinó com la resta de ciutadania del Prat. Ja van fer una gran sortida ara fa 3 o 4 anys, no? Però això ha d'anar a més, ha de ser continu, veurem quines altres actuacions surten de la ciutadania per dir que no és aquest el model que volem, que el Prat no pot cedir ni un pam més de territori, que ja hem donat prou, hem donat suficient i que hem de mirar per generacions futures.
Vinga, deixem a l'Òscar i al Toni.
Sí.
No, jo el que volia dir és que a mi em sembla que això ja està dat i beneït. Ara bé. Jo m'apuntaria a reivindicar amb aquestes reivindicacions de no fer aquest allargament de l'aeroport, o sigui que tota la meva solidaritat en aquests moviments que intenten que no es faci el tema aquest. Ara bé, doncs, que aquí el que mana és els diners, veig molt poques possibilitats en què això es deixi de fer. Ara bé, m'agradaria poder recolzar aquesta iniciativa d'anar en contra, evidentment, perquè crec que primer s'hauria d'haver comptat amb la gent del voltant, primer de tot, i a més tenir en compte aquesta destrossa que faran amb aquests dos llocs, tant a la Ricarda com a l'altra, que no me recordo com se diu.
El Remolar.
Aleshores, penso que sí, que això és una cosa de tots, no només del Prat i no només del seu entorn, sinó que això afecta a tothom. I que tenir un espai tan maco com valuós com són aquests dos llocs, penso que valdria la pena de reivindicar-los i que no es destrossessin. Ara bé, el que mana és el capital aquí. Aleshores ja en parlarem d'aquí un temps, no? Penso que hi ha una mala peça al taler per frenar aquest tema.
Com ho veus, Toni?
Sí, igual. Jo penso que això serà difícil que es porti a terme, però es farà. Jo crec que també hi ha una passivitat de les esquerres d'aquest país, una passivitat clara des de fa uns anys amb aquest tema i amb d'altres, però en aquest concret,
Llavors aquí, clar, vull dir, les grans organitzacions patronals, vull dir, aquí intervenen, els hi és negoci, i bé, només és això, una solidaritat amb la gent del territori, però que malgrat el que diguin les agrupacions de pagesos o el que sigui, crec que si vol tirar endavant, es tirarà endavant. El Parlament de Catalunya, la força que té en contra d'això és molt poca, i uns ara diuen ara una cosa, l'endemà en diuen una altra, i aquí la cosa es va podrint, i la gent del Prat pues, està com està, com és lògic. Vull dir que ho veig difícil que això no es faci.
Bé, hi ha manifestacions previstes, tinc entès, per als pròxims dies al Prat, i no sé si també fora del Prat. M'ho pots confirmar, Marga?
La del dissabte és al Prat, que està convocada per grups ecologistes, i serà a les 12 del migdia a la plaça de la Vila. I després em sembla que hi ha una altra convocada a Barcelona per al diumenge, però encara no ho tinc... No ho tinc marcat com a agenda ni s'ha confirmat.
Estem parlant d'una inversió que pujaria als 3.200 milions d'euros, que l'inici de les obres estaria previst per al 2030 i que es calcula que podrien estar enllestides al 2033. Però, clar, tot això ha de tenir el vistiplau d'Europa, que per això la Marga deia, bueno, doncs potser ens trobarem allà, no? Veurem què s'acaba decidint, però no és un tema que es tancarà ni avui, ni demà, ni demà passat. O sigui que encara queden dies. Segurament que en continuarem parlant, però ara, si us sembla, anem a abordar una altra qüestió que potser, no sé si vosaltres vau haver de passar pel tràngol per l'experiència de la selectivitat, o si bé l'esteu vivint a través de familiars directes, alguns fills, alguns nets... algú que estigui passant per aquesta experiència. Quina és la situació?
En el meu cas, doncs, amb la meva neta, que
tens
precisament...
Una neta.
Una neta de 20 anys, que en aquests moments segurament deu estar, doncs, en un examen.
S'estarà examinant.
Sí.
I què tal? L'has vist els últims dies o...?
Sí, aquest matí l'he vist. Bé, no estava bastant bé. Diu, no. Dic, de què t'examines avui? Diu, de xinès. Dic, i com ho portes? Diu, bueno, dic, doncs, clar, els xinesos són petitets i es deixen, doncs ja anirem fent.
Ho porta en xinoxano, no?
Sí, diu, domines el xinès? I, home, si és petit i es deixa, oi? Doncs no.
L'has vist tranquil·la?
Sí, l'he vist tranquil·la. Sí.
Doncs bueno, així...
I normalment està nerviosa, vull dir, normalment, vaja, no vivim caps dels membres de la família mentre s'examinen. Clar que la seva mare feia igual,
O sigui que estem parlant d'una bona estudiant, segurament. Ha fet la feina abans d'esperar-se l'últim dia.
No, és una bona estudiant, sí.
Toni, alguna experiència en relació a la selectivitat?
Bueno, jo la meva la vaig fer fa molts anys, quan encara es puntuava sobre 10.
Sí.
Recordo que va ser un dia molt tranquil, que...
Ah, sí?
Sí, no vaig tindre cap, ni jo ni els meus companys que anaven examinant. No. Aquest estrès que veig ara, que hi ha psicòlegs pel mig i la gent 3 o 4 mesos abans està que no s'aguanta, no sé, potser eren uns altres temps, però vull dir que no, és un examen normal, has d'anar normal, has d'anar segur de tu mateix i endavant, i el més segur és que aprovis, perquè una ràtio elevadíssima, ja no sé, un 90% de la gent que aprova, vull dir... Aquest terror, ara és clar, suposo que el terror ve de tindre la nota que tu vols.
Clar.
I que si no tens aquesta nota no pots accedir a determinades facultats. Això no passava fa... Quan jo em vaig examinar, si no podies entrar aquí, entraves allà. Perquè mira, la qüestió és guanyar-te la vida i fer una carrera i entrar dintre d'un ascensor social. O... Ara no, ara has de fer allò concret i necessites 2 milions de punts. I, bueno, és diferent, és clar, la vida és més estressada, és tot ella diferent... però jo el recordo amb molta tranquil·litat, i el meu fill que la va fer no fa gaire, també, vull dir, no vam passar per un estrès de mesos i de setmanes i, en absolut, i quan veig aquests reportatges per la tele d'entrevistes a nanos em quedo una mica parat, però bueno, les coses canvien.
I tant. Sí, sí. Però una mica de nervis, sí, no, Toni?
No, t'ho dic en sèrio. Si hagués tingut, jo sempre ho he dit. A vegades havia fet exàmens a cou i tot això que em provocava més malestar, més dubte, més no sé què, però... L'únic era, bueno, una expectativa, perquè sortia d'un examen de Badalona, que jo sempre he estat escolaritzat a Badalona, a l'institut i tal, i deia, bueno, què passarà, no? Anem a Barcelona, a veure què passarà allà. Però a veure què passarà allà, perquè anaves a Barcelona en metro, però a més, i si passa, passa, i si no, pues, no es morre ningú. Tenies una altra opció, vull dir...
Yeah.
Agafar-se les coses d'una altra manera que s'agafen ara, eh?
Mm-hmm. I la Marga què ens explica?
No, doncs open una miqueta com el Toni. Jo crec que, bueno, que tampoc ha de ser... A veure, a l'estat, el canvi que han passat en uns anys de prendre la selectivitat com un examen, no? I tranquil, perquè si has anat preparat i has anat estudiant durant tot el curs, amb l'acompanyament dels professors que donen més tranquil·litat, no t'espantis, no... Bueno, es podia anar amb una mena més de tranquil·litat que com ara realment les imatges que surten per la tele o veus a medis, la veritat és que és una mica desesperant, acollonant, no sé com diria, no? Però jo crec que una miqueta va més encaminada a la frustració aquesta de la nota. Yeah. Més que una altra cosa, perquè són, penso que ara la gent jove, no sé perquè els temps han canviat, és veritat, busquen una opció com més limitada. Vull ser metge i vull ser metge. No vull estudiar infermeria primer, saps? Uh-huh. I crec que va una miqueta més per aquí, perquè realment la selectivitat ha canviat, però no ha canviat tant a fa uns anys. Un examen de totes les matèries que has estudiat doncs, durant tot el batxillerat, que si ho has anat traient, pues això, parlem d'un 90% d'aprovats, no? Ara, clar, si allò busquem l'excel·lència, pues, bueno, suposo que això és una mica d'angoixa, no? Jo la vaig viure fa uns anys amb la meva filla, però no va patir res. Volia aprovar, volia accedir a, si és veritat, tenia un parell de carreres definides que volia fer, va poder accedir, però no ho va prendre amb nervis, no. Mm. No recordo aquest nerviosisme que ara hi ha.
Doncs ha coincidit que avui ens hem trobat amb estudiants, podríem dir que exemplars, perquè, vaja, cap problema, es va fer la selectivitat en diferents èpoques, pel que hem anat escoltant, i no ha estat res de l'altre món. La setmana passada parlàvem a propòsit d'aquesta prova del canvi que s'havia introduït respecte de les faltes d'ortografia. Que es comptin les faltes d'ortografia toca... O potser era, doncs, no sé, una norma una miqueta més laxa perquè no anessin tan pressionats els estudiants?
Bueno, sí, jo crec que ha de tocar que es penalitzi si fas faltes d'ortografia sense passar-te amb una extremada exigència. Jo me recordo que quan la vaig fer era en castellà, vull dir, català no estava posat en el temari ni res, per tant. Sí. Però sí que sí, jo me recordo que si feies faltes en castellà en un examen de matemàtiques o de filosofia, paralitzava, paralitzava. Vull dir que, clar, les èpoques, és el que deia la companya, abans era diferent, però tenies els mateixos... el mateix terra, no?, que anar treballant, per tant. Ara, sí que també no ens passem posant problemes amb el tema de les faltes, no, tampoc, clar.
Però ja. Si deixem permissivitat i endavant i
no,
podem
no,
fer...
No, permissivitat no, eh? És a dir, no sé excessivament cautelosos amb això. El que s'ha de saber és el terreny que trepitges. Evidentment, no fer faltes, està clar, perquè has tingut molts anys per preparar-te això. Sí. Però vaja, tampoc no fer un casus belli aquest d'aquí, els títols, les faltes, què passa? El problema és la temàtica, i l'altre, evident, però això és problema teu, d'haver-te preocupat per no fer faltes. Vull dir,
Sí, sí, d'estar atents al dia que van donar la lliçó. Òscar.
Bé, jo penso que, vaja, abans en castellà crec que és més fàcil que el català. Les accentuacions, els diàlisis i tot això, en català doncs és molt més difícil. I en Pompeu Fabra no ens ho va posar fàcil. I quan va ser l'hora de poder fer una adaptació de la nostra gramàtica, doncs no es va fer. Aleshores penso que és més costós fer-ho en català. I dic jo perquè jo em faig de faltes d'ortografia en català. En castellà potser poques, però en català em faig. De totes maneres, a la meva època no s'estudiava català i ara s'estudia en català també, no? Jo penso que sí que s'ha de ser una mica rigorós, no inflexible, sí, però sí rigorós a l'hora de fer un treball que sigui, tant si és en un idioma com un altre, tant si és en català com en castellà, doncs estigui sense faltes d'ortografia, crec que és essencial. De la mateixa manera que quan un parla, procura, dintre del que sap i del que pot, parlar el millor possible. Doncs en aquest cas penso que igual.
Molt bé. Marga.
Doncs opino igual que els companys. Vull dir, jo penso que s'han de penalitzar, perquè si tens una falta, unes faltes d'ortografia en català o en castellà, són les mateixes faltes d'ortografia en matemàtiques o en geografia. Les faltes són les faltes. Parlem de joves que estan escolaritzats des dels 3 anys, 15 anys. La llengua és important. Jo penso que és ben important. I és veritat que el món aquest més digital, no?, ens ha portat a perdre o a tenir consciència de com s'escriu, i ja no dic de com es parla. Però hem fet, clar que és veritat que la vida, això va canviant, i jo penso que dintre d'uns anys, doncs, allò a lo millor s'escriu d'aquesta manera, no? Però sí que s'ha de conscienciar una miqueta, perquè són els nostres metges, són els nostres professors, els que seran professors dels nostres fills o de les nostres netes, i evidentment s'ha de demanar una rigidesa.
Correcte.
I una formació, i jo crec que tenen temps de sobre.
Ho hem de deixar aquí. Marga, Òscar, Toni, moltíssimes gràcies per l'estoneta de conversa i poseu-vos a l'ombra.
Sí,
d'acord?
Gràcies.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Healthy Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Healthy Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
La carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5, a Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza, amore per la pizza.
Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o al mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.